Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
De memòria, amb Àngel Casas a Catalunya Ràdio.
Bona nit i benvinguts. Si alguna cosa ens ha canviat la vida radicalment els últims anys, ha estat la irrupció de l'euro a la nostra quotidianitat. Els que sembla que hi entenen diuen que ha estat per bé. La resta de mortals no ens posem massa d'acord. En parlarem amb el periodista especialitzat en economia, Josep Maria Ureta. I conversarem amb el cuiner cambodjà Lilip sobre com també ens va canviar una mica la vida l'aparició dels restaurants xinesos al nostre país. I si algunes cançons ens han canviat la vida o no, ho comentarem amb el Josep Maria Pallardó. Naturalment, de memòria, amb l'Esther Garriga, la Mariana Costa i la Carlota Casas a la redacció i producció, i l'Anna Vázquez i el Víctor Gassion al control de so. Som-hi, doncs.
De memòria, a Catalunya Ràdio.
Cada dia a aquesta hora obrim una taula molt especial de redacció amb les notícies d'abans d'ahir que ens porten la Carlota, la Mariona i l'Esther. Per exemple, la Carlota està vivament interessada en parlar-nos d'un esdeveniment que va passar el 1792. Carlota, bona nit.
Bona nit. Doncs sí, mira, un 21 d'agost de 1792 es va fer ús per primera vegada de la guillotina a la plaça du Carrousel de París, a França. Avui rodaran caps.
No sabia que el sadisme era una de les virtuts que adornaven la Carlota, perquè sembla que hi disfrutis.
Bé, sempre havia volgut dir aquesta frase, eh?
En base a...
En base a, no sé, a Alicia, al País de les Meravelles i a la Reina aquella, no?
Ah,
I és una cosa que m'havia quedat marcada. Bé, la cosa és que, perquè ens entenguem, la guillotina, que ja s'havia fet servir, tot i que es comença a fer servir aquell mateix any, passa de la plaça de la Gref, la traslladen a la plaça du Carrousel, que es converteix en una mena de teatre gore, amb sang, fetge i caps.
Fantàstic,
rodant
eh?
Per allà. Eh?
Com l'Alice Cooper.
Sí, sí, una mica tirant per aquí. I, bueno, cal dir, perquè la gent es pensa que aquest artefacte, vull dir, és una invenció dels francesos, no és veritat.
Ah, no?
No, ja feia temps que...
Ni del doctor Guillotin, tampoc?
Ni del doctor Guillotin, no. El doctor Guillotin va ser qui va recomanar a l'Assemblea Constituent Francesa que l'utilitzessin per realitzar execucions, perquè d'aquesta manera se suposava que patien menys, no? El tema és que duraven menys d'un minut i aleshores la cosa era molt ràpida. Però era tan ràpida i tan sac, eh?
Sí.
Que se suposa que els caps separats dels cossos encara es mantenien conscients durant uns segons.
Yeah.
Per cosa jo diria que no ha de ser massa agradable, eh? Bé, tenir però... consciència que estàs separat del teu cos.
Sí, 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 sort que eren pocs segons,
I,
eh?
I la següent consciència és que ja no en tindràs.
D'aquesta ja te la perds el
tot, no? Immediata...
Directament.
Bé, aviam, hem canviat de plaça, o sigui, d'escenari, on passa això?
Sí, i de fet després la van tornar a canviar, eh?
Ah, sí?
Vull dir, va estar 8 mesos a Carrousel i després ja va passar a la plaça de la Revolució, que després va passar a dir-se a la plaça de la...
Concòrdia? No.
No, Bastilla?
Bastilla,
Bastilla,
la plaça
sí,
de la
Bastilla.
Del Carrousel
era... que és on van executar...
Maria Antonieta i tota la família...
Sí, Louis XVI, Robespierre, etc. El primer mort a França de guillotina és un bandit anomenat Pelletier.
Molt bé.
D'aquest mateix any, eh? Deixeu-me dir, perquè això em sembla una dada no sé si la gent ho sap, però que el pitjor de tot és que van rodar caps fins al 1977.
Fins al 1977 es va acabar la guillotina.
No, que van realitzar...
La gran França dels drets humans.
Van realitzar la darrera execució i el 81 va ser quan van abolir la pena de mort.
I amb aquesta solemnitat donem pas a la Mariona. De què ens parles avui? Em sembla que és un fet que va succeir el 1968, Mariona.
I què podia ser el 1968?
El maig del 68.
Podia ser el maig o podia ser la fi del maig, per dir-ho d'alguna manera. Avui fa un dia com avui, un 21 d'agost del 68, les tropes soviètiques i també d'altres països de l'est entraven a Praga i posaven fi al moviment de liberalització conegut sota el nom de la Primavera de Praga. I mentre molts txecs i molts eslovacs doncs, podien estar escoltant música com aquesta i vivint la plena eufòria, diguem, de la primavera política d'aquells temps, els tancs van irrompre a la ciutat amb un balanç de 50 morts. Per posar-vos una mica en situació, la primavera de Praga va ser un període de liberalització política a Txecoslovàquia que va durar des del 5 de gener del 68 fins a un 21 d'agost d'aquell mateix any, que va ser quan la URSS va dir ui, aquest tal Alexander Dubček, que està liderant Txecoslovàquia, no ens agrada gaire com està reformulant el negoci, exacte. I aleshores ell anomenava socialista amb rostre humà, però això a la URSS feia molt poca gràcia i als capitalistes des d'Occident també es deia que els hi feia molt poca perquè era més amenaçant fins i tot que el comunisme de la URSS que en aquells aleshores ja estava una mica de capa caiguda.
Canviem radicalment de tema. Esther, què ens portes?
Doncs que avui, si no s'hagués mort l'any 2002, hauríem de felicitar el John Graham Mellor, que molta gent el coneixerà com el Joe Strummer, cofundador, compositor, cantant, guitarrista i líder dels The Clash. Tal dia com avui va néixer a Ankara, la capital de Turquia, perquè el seu pare era diplomàtic indi, la seva mare era escocesa, i això ho dic perquè ja va tenir una vida que saps, anaven molt amunt i avall, canviant d'escoles, era un noi amb interessos i amb curiositats, però va tenir una infantesa una mica moguda. Després, mentre era jove, deia que escoltava Beatles, Beach Boys i Buddy Guthrie, però aleshores el seu germà gran, 2 anys més gran, es va suïcidar. Ell va començar encara a rebel·lar-se més, va dir que es volia guanyar la vida de caricaturista, es va matricular en una escola d'art a Escòcia, sí. Tot per no ser amb la família, que ja la veia molt desmanegada. Va treballar una temporada d'enterramorts, o sigui, l'home que volia era fer grups, sí, The Vultures, el primer.
Sí, sí.
Després, amb el primer número 1 el va aconseguir amb la cançó Case of Your Heart, i ho dic perquè és que era una cançó dedicada a una noia que es deia Paloma i que era punky espanyola a Londres l'any 75.
Ah, molt bé.
Sempre hi ha una noia que...
Darrere d'un gran home sempre hi ha una noia que es deia Paloma.
Sí, el que passa és que era malaguenya, no madrilenya. I estava en un grup que es deia The Slits i per fer-li una gràcia es van dir The Slits and the Palmolive, i aquest Palmolive li venia per la Paloma. Això és un accident.
I va arribar a tenir èxit aquesta reunió amb la Paloma o no?
No, van ser noviets una temporada, li va dedicar una cançó i va ser el seu primer número 1. I ara aquesta senyora viu als Estats Units, però fa entrevistes per la premsa espanyola amb correcció, amb discreció, dient que allò va ser un temps boig, però vaja, hi ha testimonials.
Tu n'eres molt del punk?
Jo no. És que no.
No pregunto,
o potser no. Més en formes...
Home,
més per fora que per dins.
Generacionalment, els va agafar l'adolescència, doncs, amb aixents dels 70, sí que es van llançar de plena en el punk, però els que ja veníem de lluny ens semblava un déjà vu, saps?
Home, no sé, perquè jo crec que la màxima dels punks era el No Future.
Sí,
canvi, els que tu cites del 70...
D'acord, aquests anaven cap amunt i els altres anaven cap avall.
Volien carregar-se el passat i prometien un futur
però el so,
millor.
Però el so resultant de tot això, aquest so brut, barroer... poc harmònic moltes vegades,
sí,
perquè era gent
anarqui,
que no en sabia, a més a més.
Sense afinament de cap tipus.
De cap mena, doncs recordo una mica els Strokes i els Kings i els no sé què de principis dels 60, que també ho feien prou malament aquests.
De fet, aquest noi que es deia Mellor es va autobatejar amb el nom de Strummer, que vol dir que grates, que rasques o que toques malament la guitarra.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Esther, Mariona i Carlota.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so.
De memòria.
No fa bastants anys, un cafè no et costava ni 20 duros i es podia dinar de menú per només 700 pessetes. Se recorden d'aquells temps? Facin números i veuran com han canviat les coses des de l'arribada de l'euro a casa nostra. O potser no n'hi ha per tant. Uns diuen que la moneda única només ens ha portat avantatges. D'altres, que ara n'estem pagant les conseqüències. Però com ha afectat l'euro realment la nostra economia? Què ha canviat des que va passar a ser l'única moneda de curs legal? Parlem de memòria d'aquell moment històric de l'1 de gener de 2002 en què ens va canviar la vida monetària i ho fem amb un expert com el Josep Maria Ureta, periodista i col·laborador d'aquesta casa. Josep Maria Ureta, bona nit i benvingut.
Gràcies.
Comencem pel començament?
Comencem pel començament.
Siguem ordenats per entendre'ns? Sí. Vinga, per què neix l'euro?
L'euro neix per casualitat.
Per casualitat.
Sí, era un treball, o sigui, a Brussel·les estan tots els treballs fets des de l'any 57 de la Fundació Europea. Però hi ha un esdeveniment històric inesperat, que és la caiguda del mur de Berlín.
Que no s'esperaven.
No s'esperaven. No s'esperaven, és a dir que...
I sobretot amb la rapidesa en com es van precipitar els esdeveniments.
Aleshores, hi ha un moment en què tota Europa es mira i diu, i ara què fem? Aleshores, hi ha un missatge del senyor Helmut Kohl, que era el president alemany sorprès, recordeu aquella famosa nit de l'any 89, que la gent aplaudia i de més, i hi ha un altre senyor que manava molt a Europa, que es deia François Mitterrand.
Sí.
I el senyor Helmut va trucar al senyor François, diu, François, que ens estem ajuntant les dues Alemanyes. Li va dir, bueno, doncs el poder polític sí, però el financer no. El preu que ho pagaràs a Europa és renunciar a la teva moneda. Però no pots tenir al mateix temps tot el poder i la moneda.
I la moneda.
I aleshores algú...
Perquè era la moneda de referència.
Era la moneda de referència, era el marc alemany, evidentment, i era el que estàvem tots indexats, eh?
I la més forta.
Amb la qual nosaltres ens anàvem distanciant cada dos o tres anys, ens distanciàvem una miqueta més. Bé, i aleshores tot el món plegat diuen, escolta, doncs llancem aquest tema. I el llancem, però no el llancem dient amb calendari. Diuen, fem, estabilitzem les monedes, fem una moneda única, però al principi els hi feia tanta por i hi havia tanta desconfiança que no va ser la moneda, va ser només un apunt comptable. Paraula d'aquestes que els agrada molt a Europa. ECU. Te'n recordes l'ECU?
Ah, sí, és veritat. Doncs
pues no era ECU, era ECU.
ECU.
Perquè s'havia dit en francès.
ECU.
Però llavors les sigles eren angleses, European Currency Unity. Sí. Fins que algú va dir, no, escolti, fins a les butxaques. I aleshores hi ha... A conseqüència del fet aquest inesperat de la caiguda del mur, hi ha la famosa trobada a Maastricht,
sí.
Desembre del 91.
Periodísticament en vam viure molt de temps.
No, jo hi vaig viure físicament. I no recordo haver passat tant de fred en ma vida. Vaig pensar un moment determinat que m'entrenia un pingüí a l'habitació. Era una cosa, feia un fred tremendo, no? A més, ens van ficar a tots els periodistes, que devíem ser com 2.000, en una sala d'esports. I allà vaig aprendre que els teclats de les màquines no són totes iguals. Petita anècdota, vigileu. Quan anem a la cimera europea, tinc totes les màquines preparades. Em vaig posar a escriure la primera crònica i quan vaig treure el paper dic, ui, no s'entén res. El teclat era per portuguesos.
Yeah.
I les tecles
sí,
canviades.
Sí, s'ha de tenir en compte perquè realment els teclats varien segons l'idioma.
Doncs allà és on es diu... Anem a la Unió Europea, anem a fer l'acte única, anem a unir-nos tot a Europa, i allà és on Anglaterra comença ja a posar pals a les rodes. El senyor John Major, que va jugar aquella famosa expressió de opting in, opting out. Això m'ho quedo, això no m'ho quedo, sí, això tu quedes, això m'ho emporto. I neix el projecte de l'euro. I ara, el mes de maig passat, va fer 10 anys justos que va dir, escolti, fins a les butxaques. Perquè ja tenim unes economies més o menys convergents.
Com tu deies, era només un apunt comptable. És a dir...
Va ser durant molts anys, era realment només, diguem, un estabilitzador dels tipus de canvi. Que després es va notar que no estava ben fet, i ves quan apareix un famós senyor, que ara és molt conegut, que es deia Soros, que va buidar el Banc d'Anglaterra en una nit. Vull dir, apostant contra la lliura esterlina. I aleshores, és quan Anglaterra s'escama i diu, escolti, mai més jo me'n vaig d'aquest club. i en canvi França i Alemanya, perquè com que es tenen tanta por sempre van junts,
sí, vigilant-se l'un a l'altre, diuen
fins al final, i s'arriba fins al final amb l'euro, i aleshores la pregunta que em feia tu, a Espanya li ha beneficiat? I jo diria, sí, ja sé el del cafè, del cafè, etc. En què l'ha beneficiat? Amb una grandíssima estabilitat financera.
Yeah.
Amb uns tipus d'interès baixos.
Però no és fictici, això.
No és fictici, no.
L'estabilitat financera
escolta,
no és només a punt comptable?
No, és fictici. Mira, si Espanya continua sent la pesseta, en aquests moments un litre de gasolina estaria sobre les 200-250 pessetes. No és a dir que aquesta.
Yeah.
Te'n podria moltes més, eh? I els tipus d'interès en aquests moments a Espanya estarien voltant del 8-9%. Per què? Home, doncs perquè tenim un estabilitzador europeu del sistema monetari. D'efecte, l'economia espanyola sempre ha crescut per la via de les devaluacions.
Sí.
És a dir, quan la cosa ens anava una mica apretadet,
devaluàvem,
se'ns omplia això de turistes, i la pobra indústria espanyola, especialment la catalana, com que mai havia estat prou tinguda en compte, patia per exportar. I això es va acabar. Aquest és, diguem, el preu que pagues. Pagues, diguem-ne, una homogeneïtzació de molts preus, tenint un poder adquisitiu més baix que la resta d'Europa.
Yeah.
Però en conjunt, ningú pot negar, avui en dia, fins i tot els americans, que l'euro ha estat un èxit. No pot negar ningú. Els americans van dir, quan s'ha dient, no se sortirà bé. Encara, alguns ho estan dient encara. Dius, yeah. Això s'ha sortit bé una mica, però no del tot. Jo et puc usar dues xifres i prou, dues. Una. Una de cada... com puc dir? Una de cada divisa que guarden els països és euro.
Una quina de cada divisa.
Sí, jo t'ho explicaré al revés. Quina és la màxima virtut que pot tenir una moneda? Que no te la gastes.
Ja.
Te la guardes. Això s'ha dit sempre. És a dir, quan tu vas a un altre país i has de canviar per nassos la moneda d'aquell país, l'últim que fas és guardar-te els dòlars. O els euros.
Mm-hmm.
Què ha passat aquí? Doncs que a tot el món, el 26% de les reserves de tots els països són euros.
En euros.
Que és una borrada.
Cosa impensable, fa d'avui, esclar.
Totalment impensable. Segona moneda mundial. Recorda que abans es deia que si que el marc, si el yen, el yen is missing.
Ah, sí?
Home, pràcticament, si no, en el món aquest, entre les coses, perquè ja pot tenir una crisi financera durant 10-15 anys, que va començar, per cert, amb una crisi immobiliària. No vull cridar molt temps, senyor Casas. Bueno. I després hi ha una altra més important. Totes les emissions que fan les empreses privades per captar diners al mercat del món, el 49% es fan amb euros. O sigui, cada cop hi ha més empreses que es fien més de l'estabilitat de l'euro que no pas del dòlar.
Estem parlant de macroeconomia, No se m'esverin. Però quan això ho traduïm al menú de cada dia, quan això ho traduïm al cafè, quan ho traduïm al taxi, quan ho traduïm a tot això, què? El pàrquing...
Aquí hi ha hagut un problema diferent. I és el teu...
Perquè a tots els països s'ha assimilat igual o no?
No, millor a altres països que aquest. Jo crec que hi ha hagut un factor psicològic que no vam valorar, m'incloc, jo soc dels que em vaig equivocar, que és impossible comptar sobre una unitat de 166,768.
Yeah.
Era ridícul, impossible. I la que és pitjor, i encara dura, la referència va ser el 6,
sí.
La taula del 6,
sí,
eh?
Sí.
O el rellotge. Tu saps que podies comptar tots els euros
amb
el rellotge?
Amb el rellotge, sí.
El 6, el 9, el 12. Bueno, això ha fet, primera, que continua havent-hi premis de 6 milions d'euros, de 6.000... Escolta, el 6... El 6, vull dir, només serveix per una cosa, que és la mitja dotzena d'ous. El resto és una manera de comptar que no la pots interioritzar de cap manera.
Però segona, perquè estem acostumats al 10.
Clar. Estem acostumats al 10.
Bueno, 10.
No, hi ha una manera de comptar fins a 12 amb una mà, que és comptant les falanges dels 4 dits amb la polsa. Que per això molta gent diu que l'origen del 12 i l'ús del 12 i els seus múltiples arranca de comptar amb una mà.
Ah, sí?
Sí, sí. 1, 2, 3, comptant falanges, arriba fins a 12.
Carà.
I si
no la sabia, aquesta.
Si aixeques la mà, llavors són 65 per 12, que són els minuts. Va, doncs, això va ser un desastre. Primer, vam fer una cosa que recomanava per psicòlegs, a més dir-ho, que desaparegui ràpid la referència en pessetes, fotuda. Aquí és on te la vam perdre tota. Aquí és on te la vam perdre. Perquè psicològicament...
El Raimon diu que qui perd els orígens perd l'identitat,
sí, sí, no.
I això es pot adaptar amb això que estem dient,
Sí, perquè tothom va anar a redonir.
Ja. De fet... Un euro.
Els diaris van dir un euro.
Sí, que valien 100 pessetes.
Que valien 20 euros, sí, però no és el mateix.
Clar, no, però és que es va fer la traducció immediata. Com que això de l'1,6 era molt complicat, l'1,66, és 1 per 1. És a dir, un euro, 100 pessetes.
Sí, sí.
I amb la qual cosa s'han pagat el 60% més car.
Tot el que és butxaca i despesa correnteta, aquesta s'hi ha notat moltíssim. I ho notem sobretot amb el tema de l'alimentació. Allò que va dir el Solves fa uns mesos, i que tothom se'n van fotre, dient, és que deixeu masses propines, és que té una part de raó. és que no hem anat amb cuidado amb el valor de les coses. Jo quan vaig a treballar al diari i vaig al costat i a una pastisseria, dic, oferta del dia. I posa, mini croissant, cortado, i mini bocadillo, 1,50 €. Dic, ostres, tu, a mi em diu algú fa 10 anys, 250 pedaços, sí, sí. Com a mínim no em digui oferta. No em digui oferta, digui el que vulgui. I aquí sí que ho hem notat moltíssim.
Perquè amb la passeta no hauria hagut aquesta evolució.
No hauríem... preus no, dels preus de butxaca no.
Vull dir, no hauríem pagat els diaris a 160 pessetes, els hauríem pagat a 150, potser, perquè hauríem perdut un nit, i aquestes ofertes, perquè, esclar, 150 euros, ai, 150 euros, un euro i mig són 250 pessetes. Vull dir...
Hi ha hagut una assimilació inconscient de 20 euros un euro.
Sí.
I amb això hem anat parlant. I, a més, a Espanya, des de feia molts anys, no hi havia tradició de cèntims. A Brussel·les sí, a França sí. I l'altre, li explicaré, per què 166? Diu, molt senzill, perquè aquí va posar el tipus de canvi, el podies posar el que haguessis volgut.
També. Home, sí, però havia de tenir alguna correspondència
sí,
real, no?
No, però perquè els senyors alemanys, que són els que manen, això, sí. Van dir, jo comptaré fàcil. I ahir van posar 1 euro, 2 marcs.
Ja. Yeah.
I per tant, aquests sí que no aquests no han tingut mai cap problema amb assimilar l'euro. Per què? Perquè ells tenien una equivalència.
Perquè els altres països tots anaven amb xavalla, també. També hi havia un decimal.
Anàvem amb xavalla, alguns tenien cèntims encara, perquè el tipus de canvi, recordi vostè, escolti, que el franc estava a 25 pessetes, uh-huh. Un franc. I l'únic que tenien bastant bé eren els escudos, que encara n'hi havia molts.
I les lires, també.
I les lires de l'Iran, sí. Realment, a Itàlia ha costat moltíssim introduir l'euro. Moltíssim, Perquè els italians han continuat gastant-se, anant amb lires amunt i avall. Vull dir,
sí?
L'han assimilat poquíssim, poquíssim.
No? O sigui, el canvi real, que va ser aquella nit del 2002, no?
El 31 de desembre del 2001 o del 2002.
Del 2002, que era... Una mica el joc era anar a la caixa, al caixer automàtic, i vas anar a treure el primer euro.
Ho vaig fer.
Ho vas fer, bé.
Ho vaig fer, i a més és que posa, jo, diguem-ne, per raons familiars, la meva dona treballava en aquella època en una entitat d'estalvi molt coneguda i molt important, que no és la caixa, tranquils, I per tant hi havia tot un enllaç perquè ningú sabia si es penjaria el sistema o no.
És veritat.
I aleshores, vull dir, els primers 20 minuts del dia 1 de gener del 2002 va ser tots els banquers, ni un va menjar raïm aquell dia.
Tots estaven preocupadíssims.
Tots estaven amb el telèfon i amb la cadena dels protocols de mando, sí. Què fem si es penja?
No es va penjar.
També l'efecte 2001 va passar el mateix.
Sí, home, tothom, la psicosi s'acabava el món,
És un dels grans misteris de la humanitat. Què hauria passat si no ens haguéssim inventat l'efecte 2000?
Sí, sí.
Diu, home, no hauria funcionat res. No ho sabem. El cas és que l'efecte 2000 el que va fer és renovar tots els equipaments informàtics, però ningú sap si allà va ser una de les estratègies de màrqueting més ben tramades de la indústria informàtica.
Per aconseguir que funcionés tot?
No, que tothom renovés equips.
Ah.
Evidentment. Home, quan l'any 1991, 92, sí, 93, t'estaven dient el 31 de desembre del 2000 no agafi l'ascensor, tingui preparades a casa ampolles d'aigua, tingui... Home, clar, arriba un moment que el pànic és el pànic, i s'encomana. Llavors va dir, no, a mi això no em passarà, i tothom renovant equips, per això hi ha el boom informàtic a la dècada dels 90.
Si m'he forçat una mica per aquell dia del judici final, que serà el 31 de desembre.
L'euro té una visualització molt important. És a dir, un japonès que dona la volta a Europa sent més Europa si sap que canviant de país no ha de canviar de moneda, per exemple.
Yeah.
I insisteixo, ha servit molt per estabilitzar. Ara, en aquests moments, aquests últims mesos, amb el preu del petroli, el drama del preu del petroli no és que vull dir, el que hi preu està. És que, com que es fixa en dòlars...
Sí.
Al fixar-se en dòlars, automàticament, com que el dòlar es va devaluant, les multinacionals, que no són els països àrabs, que són les multinacionals, van canviant el preu per mantenir el nivell d'ingressos. Imagini's si algun dia, que és una famosa amenaça de fa uns mesos, del Chávez de Venezuela,
sí.
Imagini's que algun dia digués, a partir d'ara, el petroli el posarem en euros. Pensi una cosa.
Què passaria?
Què passaria? Home, que automàticament Europa seria l'eix mundial financer.
Ja.
I no ens enganyem, Seria Londres. Ens vam pensar tots que era Frankfurt. Sí. No? No.
Però Londres no té euros.
No, sí. Però no, ara t'explicaré. Saps el que és l'efecte Wimbledon?
No.
L'efecte Wimbledon, que és versió anglesa. Els anglesos diuen, escolta, miri, jo no tindré mai un tenista bo, però tots els campionats de tenis millors del món els faríem nosaltres. No tindrem grans empreses, però totes les grans empreses passaran per aquí a l'hora de fer finançament. És l'efecte Wimbledon. I en aquests moments, realment, la gran capital financera europea és Londres.
I aleshores la diferència amb la lliure, que és l'única que s'ha mantingut viva de totes les monedes de la Unió, ha anat, com ha anat en paral·lel amb
l'euro? No, escolta, a l'hora de la veritat, els ingressos faran... Escolti, si la Unió Europea, per convèncer-los que acabessin amb la cervesa de tres quarts, aquestes coses, i la comptessin en litres, van triar no sé quants anys. O sigui, els anglesos, els seus unitats de compte, els hi costa molt de treure's de sobre. I consideren que la lliure esterlina, vol dir estabilitat, la lliure és una identitat nacional. I això no pots tocar, és com parlar de l'aigua amb els aragonesos. Més val que ho deixis córrer. És a dir que...
Però jo crec que identitat nacional ho era
ara,
gairebé tots
els països.
El Banc
d'Anglaterra, per més que fardi, no és autònom.
Ja.
No és autònom. I està sempre molt pendent de què està decidint el Banc Central Europeu per fer un cert seguiment dels tipus de canvi. No? També hi ha Dinamarca fora de l'euro, perquè Dinamarca era al revés, era una temença després de Maastricht, una temença de perdre d'identitat.
Yeah.
I aleshores, doncs, mira, els danesos els va semblar el famós no danès.
Sí. Però contesta'm la pregunta, quina, en referència amb la lliure, a l'euro, com s'ha comportat?
S'ha revaluat la lliure.
S'ha revaluat?
Perquè l'economia anglesa funciona
més. És més car la lliure,
diguéssim, ara. Sí, és caríssim.
Comparada com era en el moment d'instituir-se l'euro.
Perquè Anglaterra ha tingut un índex de desenvolupament superior. Ha tingut més creixement de PIB i, per tant, el diferencial és elemental. Gran Bretanya viu sobretot dels serveis. I una economia, diguem-ne, amb molt alt valor afegit, realment et genera també una divisa molt forta. Ara, vostè amb lliures esterlines no pot sortir d'Anglaterra.
Yeah.
Abans viatjarà...
Però pot sortir content per ser d'Anglaterra.
Sí, afaitant sobretot. N'hi ha un altre que no ha baixat mai de preu, el franc suís, però és una divisa de refugi. I en tots els sentits de la paraula, divisa de refugi, però no són monedes per funcionar pel món.
Suposo que, tot i que estem parlant de monedes i estem parlant de macroeconomia, al cap i a la fi, quan tornem a terra i quan tornem a parlar del cafè i del menú i de tot això, i tots comptem, perquè alguns encara compten o comptem en pessetes, o sigui, fem la translació. Jo crec que cada cop menys, sobretot les generacions joves ja ni pensen en la pesseta, Els nanos que comencen a gastar diners no hi pensen, però sí que per alguns comptes... A mi, per exemple, jo compto amb euros, però... Quan haig de matitzar, quan haig de reflexionar si ho compro o no ho compro, faig la translació a pessetes per saber de quin mal haig de morir.
És que tu pots esborrar la memòria d'un ordinador, però no d'una persona.
Yeah.
I no li pots canviar els hàbits. És més, hi ha molta gent que diu que és més fàcil canviar de religió que canviar de dieta alimentària. No? És a dir, que hi ha coses que les portes molt endins. I la nostra generació...
Morirà amb l'euro.
Conviurà
amb la pesseta.
Conviurà amb la pesseta per sempre.
Ja. Yeah. Bé, s'hagués pogut fer alguna cosa més del punt de vista espanyol, de govern espanyol, per tal d'evitar que, sobretot en la quotidianitat, no en els macropreus i les macrocompres, sinó en la quotidianitat, en el súper, en el quiosc, en el cafè, etc., hi hagués hagut una certa mesura amb aquest...
Exactament el contrari del que vam fer. Vam dir, en tres mesos, vull dir, màxim, període de transició, tres mesos, en convivència dels preus, en euros i en pessetes. Si s'hagués estirat molt més temps
un any,
mantenir la doble rotulació
un any.
De rebaixes a rebaixes, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, probablement hauríem tingut una assumpció de la moneda molt més senzilla.
Però no vols dir que en el moment en què haguéssim fet el tall, la parada digital que es diu ara, sinó la parada monetària, automàticament hauria fet la pujada?
Probablement sí. És que hi ha un tema de redoniment. Però els primers que van fer és el transport públic.
Sí, no, i els diaris.
Però les targetes d'autobús, clar. Sí. Com que hi ha una sèrie d'unitats, insisteixo, el drama està en el moment que et diuen 166, no serveix per res. És impossible treballar sobre aquesta xifra, però és el que ens va tocar.
Home, quan tu t'anaves de viatge i havies de comparar preus amb la teva divisa i la divisa del país on eres, normalment, encara que fos 1,27, arrodonies a 1,20 o a 1 a vegades, Vull dir, per ser ràpid mentalment, no?
Ara és al revés. Ara, el més fàcil, si vas als Estats Units ara aquest estiu, vull dir, la unitat de comptes és què? És 20 euros.
Ja. Yeah.
Un dòlar 22, o sigui que ara ja pots tornar enrere i anar-te'n els 22.
Molts anys, Jo havia anat a Estats Units per 70 pessetes,
el
dòlar,
Però... El Give Me Too, tu ets per l'època del Give Me Too, també, Expliquem-ho, el cap del Give Me Too, no? Quan la gent preguntava el preu d'uns texans, i eren tan barates i t'ho posi'm en dos, no? I jo recordo, a la cinquena avinguda de la botiga de Lewis, un cartell enorme, un en espanyol i l'altre en italià, diu, es recorda als compradors espanyols que màxim 5 peces per persona, perquè la gent tornava a casa i es finançava venent Lewis.
Sí, m'avalien 2.000 pessetes aleshores els texans.
Però, fixa't el que t'he dit, tampoc ens hauria passat pel cap ni a tu ni a mi, que a l'any, vull dir, aquí, vull dir, en ple estiu del 2008, 1,20 €.
Ja. Yeah.
L'últim, hi ha 1,20 €, 1,20 €. Nosaltres, vull dir, el dòlar sí, però, costat, havia estat acostumats a 150, sí, 160, sí, 170 pessetes.
170, perfectament, eh? Però de totes maneres, tampoc hi ha tanta gent. Ja sé que avui dia amb el low cost la gent viatja molt més, però la majoria de la població espanyola no viatja als Estats Units. No. I aquest avantatge de comprar més barat és conjuntural i de 15 dies un mes. Vull dir, després tornes aquí i tornes a afrontar amb el cafè.
I és psicològic. Ja. Jo, fa 2 anys vaig estar als Estats Units, per la Setmana Santa, i jo veure la gent anant a Apple a comprar-se un iPod, dius, però escolta, no perdeu el temps. I dius, el Metropolitan, sisplau, el museu
sí,
de la Ciència.
Sí, sí, bueno, però...
I la gent s'anava a comprar una cosa que és preu únic, universal. A tot el món val el mateix. Però tots allà, però escolta, quines cues d'espanyols, eh? I d'italians, no?
Però això passava sempre als Estats Units. Tothom anava a comprar electrònica, sí, a les botigues de pakistanès.
Sí, i els havies de recordar que o compraven un transformador o si sí, no sabia per
no
res.
No se sabia per res. Senyor Josep Maria Ureta, moltes gràcies per aquest repàs, aquesta història tan recent que tenim de la caiguda de l'euro damunt nostre. I...
Ha estat favorable, de veritat que s'ha
passat. Sí? Tu creus que sí?
Sí, home, sí. A part d'aquest tema que parlem de la despesa corrent...
Perquè etcètera, aquesta és la que pica, eh?
Bueno, però hem tingut uns tipus d'interès, diguem-ne, inusualment baixos. Malauradament s'han aprofitat per pujar les hipoteques.
Yeah.
Però, amb aquests tipus d'interès, hem pogut fer unes grans inversions en aquest país. Sense aquest tipus d'interès tan favorable, Espanya hauria tingut problemes fins i tot d'inversió estrangera.
Miri, celebro que m'ho digui, perquè així se m'encomana optimisme. Gràcies, Josep Maria Ureta.
Vinga, farem una horxata, va. Catalunya Ràdio.
Denis a plus d'un amant, c'est une chose bien connue qu'elle avoue, elle fièrement. Si Denis a plus d'un amant.
De memòria, amb Àngel Casas.
Mirin, la primera vegada que vaig anar a menjar al restaurant xinès a Barcelona devia ser a finals dels anys 60. N'hi havia molt pocs, i els rotllets de primavera, les rostres delícies i el porc agredolç em semblaven tan originals i tan exòtics que m'hi vaig enganxar. Val a dir que el panorama gastronòmic barceloní era més aviat trist. En els darrers 20 anys, els restaurants de cuina xinesa s'han multiplicat per tota Catalunya i ara anem a menjar xinès com qui va menjar italià o el menú de paella dels dijous. Tots són ràpids, exòtics i en la majoria dels casos surten molt econòmics, però en els últims temps, segurament empesos per la competència de la cuina japonesa, uns quants restauradors xinesos han apostat per donar una imatge i uns sabors molt més refinats de la cuina asiàtica. Per parlar de l'evolució i la influència que ha tingut la cuina xinesa a Catalunya, aquesta nit hem convidat en Li Lip, propietari d'un dels restaurants de cuina asiàtica més ben valorats a Barcelona, l'Indochin. Li, bona nit, benvingut.
Hola, bona nit.
Després parlarem de la cuina que tu proposes, perquè és una cuina singular comparat amb la resta de restaurants d'ambient asiàtic de Barcelona, excepte els japonesos, això és una altra cosa.
No,
però sí que m'agradaria recordar l'impacte que va causar, com m'imagino, a totes les ciutats del món, però la cuina japonesa als anys 60. I aquesta cosa que ara despreciem tan olímpicament com els rotllets de primavera, que els venen congelats als supermercats, que els fa tothom, o les rostres delícies, que acaba sent un arròs amb pèsols i una mica de pernil dolç dolent, o el cerdo agridulce, que s'ha fet amb molta marmelada i tot això.
Sí, colorant. Colorant.
En aquells moments ens semblava una cosa absolutament diferent, exòtica, increïble, no?
Sí, al principi, encara a l'època com vaig arribar, encara la cuina xinesa,
sí,
parlem directament, encara era molt bona, o bona o molt bona.
Sí?
Perquè hi havia encara gent que eren...
Alguns restaurants eren,
sí,
bons.
Sí, però, bueno, hi havia pocs, però aquests pocs eren serios.
Ja.
Eren serios, perquè eren realment cuiners de veritat. No,
ja,
són gent que actualment ja has treballat com pinxer dins,
ja,
una cuina
i ja
es fos un restaurant.
Perquè, escolta, aviam, la cuina que menjàvem aquí, aquesta de rotllets de primavera, del chop suey, evidentment, que no sé si és un invent xinès o americà, això, el chop suey.
Chop suey és una deformació.
Perquè diuen que són els xinesos americans que barrejaven tot el que trobaven i ho guisaven a la manera xina, no?
Bueno, aviam, les verdures menjar molt d'aquest manera, no? Però chop suey és una paraula, sí, més o menys deformada de cantonès.
Bé, doncs el porc agredolç, la vedella amb, jo què sé, amb salsa d'ostres, tot això és... A tota la Xina es menja així, o això és una part de la Xina? És una cuina...
El que va arribar aquí a aquella època era més bé la cuina cantonesa, més bé. Perquè, t'ho dir per què, aviam, a aquella època són gent que surten de Hong Kong. De Xina no era. Són d'origen xin, diguéssim, immigrants. La comunitat xinesa de Singapur, de Malàsia, de Hong Kong. Són aquests tres països que érem més coneguts. Parlàvem quasi bé tots cantoners, perquè són d'origen cantonès. Per tant, això era...
Era també la cuina cantonesa.
Cantonesa, però també no era, no era el que realment que es menjaria, no? És a dir, és més comercial, no? Com aquí seria...
Com
a l'Espanya, per dir, no parlem de Catalunya... Yeah. La paella i flamenco, no? És el mateix. Més
sí, però una mica seria com quan hi ha gent que al restaurant a menjar japonès, que es basa molt a una part de la cuina amb el peix cru, doncs per dulcificar-ho i per fer-ho més comercial, la gent, jo he vist que fan sushis i sashimis amb peix fumat.
Sí.
La qual cosa és d'una heterodoxia total, no té res a veure amb l'origen. Però ho fan perquè a l'occidental li és més fàcil menjar peix fumat, que està acostumat, que no pas a menjar peix cru.
Sí,
m'imagino que amb la cuina xinesa passava això
mateix. Passa el mateix, no? Sí, passa el mateix. Però bé, bueno, a aquella època encara intentava fer la millor manera possible.
Perquè això dels rotllos de primavera, a Xina se'n mengen?
Sí, ja sí.
Com aquests o...?
Com aquest, amb un farcit diferent.
Ja.
Bueno, cadascú...
Però és un producte ja xinès, autèntic.
Sí, xinès o tot l'Àsia, hi ha rotllos tot
arreu. Bueno, perquè a Vietnam hi ha el que diuen els nems, no?
Hi ha un altre
tipus
de nems, sí, que són una pasta d'arròs.
I el rotllo... Ai, el rotllo, l'arròs cantonès o l'arròs tres delícies o tal...
Això no, això sí que no. Aviam, hi ha un arròs frigit, que me'n recordo, mamà, que feia arròs, per exemple, que me'n recordo, això és un record molt infantil, molt d'allò. Quan feia temps aquella, fa xup-xup de pluja, que aquella nostàlgia, mamà feia aquest arròs. Arròs no hi ha aquest manera, ella ficava... No pernil, ficava tot el que troba més o menys al voltant i fa un guisat d'arròs, no? És com una paella, per dir-ho d'una manera.
Una paella, però sec, l'arròs sec.
Sec, sí.
Perquè normalment vosaltres, els d'aquella zona de l'Àsia, l'arròs el fa servir d'acompanyant, i el que feu és agafar un guisat, posar un bol d'arròs i anar llençant a sobre el guisat, i anar menjant-ho barrejat amb l'arròs. I aleshores el suc del guisat penetra l'arròs i imagino que li dona...
Però en aquest cas, t'ho dic, que l'arròs, quan s'obre d'una manera o una altra, que vol recalentar-lo, escalfar d'una manera o una altra, és qüestió de guisar-lo d'aquesta manera.
Afegint-hi coseta.
Afegint-hi coseta i ja està.
I l'altre tòpic d'aquell principi de la cuina xinesa, que era el cerdo agridulce, el porc agredolç.
O el pollo con almendres.
Sí,
sí. Ja està, me'n recordo, sí.
Això és xinès o no?
Sí, hi ha receptes.
Les altres agredolces, sí, suposo.
L'agredolç és més tota l'Àsia, quasi bé. Perquè cadascú fa la seva manera... L'agredolç que es menja aquí és molt diferent del que es menja allà.
Ja,
sí.
Molt diferent.
És diferent perquè aquí fica tot un tipus de colorant, aquella de color vermell, i em fa alguna cosa, no? Però bueno, això és el que és tòpic, no? És a dir, si no és vermell, no és agredolç.
Clar, el problema que ha passat amb els xinesos, amb els restaurants xinesos, m'imagino, primer és que ens hem acostumat tots a que eren restaurants barats.
Sí. Lo és encara.
I ho són encara. Hi ha menús doncs, més barats que el menú habitual de migdia de restaurants convencionals. No? I que aleshores què ha passat? Hi ha molt poca elaboració, cuiners que bueno, s'hi posaven sense ser cuiners, i que tot acaba tenint el mateix gust. És a dir, la salsa del que vulguis és la mateixa que... És veritat o no, això? Fan servir la mateixa salsa per tot?
Jo de veritat que no sap.
Però tu has anat a menjar algun dia en un restaurant de la competència?
No, jo no.
No?
No, bueno, sincerament no.
Quan vas arribar aquí?
Sí. Ho sento molt, però no, de veritat que no. Aviam...
Però us ho deveu dir els uns als altres?
Sí, molt. Això és molt sovint que em diuen, sí. Que, això sí, cert, sí.
Que tot té el mateix gust.
Sí, diuen que sí, no sé com s'ho fan, però...
Home,
però
molt fàcil posar la mateixa salsa, no? Yeah.
Suposo que sí, si no, no s'entén.
Yeah.
Si no, no s'entén, perquè clar, en cada plat té una manera de treballar, almenys a meu criteri, de la cuina, vaja.
Tu ets cambojà, no?
Sí.
Per tant, la cuina que feu a Cambodja és diferent de la cuina cantonesa que aquí coneixíem, no?
I tant, són ingredients diferents, són aromes diferents, textures diferents, tot és bastant diferent.
El Nip proposa un altre tipus de cuina, no? Tu, què has proposat a Barcelona?
Jo l'he proposat de fa 4 o 5 anys una cuina amb mica de sud-est Àsia, diguéssim. Una mica Vietnam, a Indochina. A Vietnam, a Cambodja i tailandesa, que és més coneguda que Laos.
Quina és la diferència fonamental respecte al menjar xinès que podem trobar?
La base és la manera de treballar i la salsa, concretament. La xinesa, per exemple, s'utilitza molt la salsa de soja. Yeah. Coses que la sud-est d'Àsia és, per exemple, la de garum, que es diu aquí, la salsa de peix fermentat. Sí. Amb una miqueta de soja. Però, de fet, la tailandesa, per exemple, és una cuina barrejat d'indi-xina.
Ja.
És un d'origen...
Tenia més curri, suposo, no?
Més curri, més
coco,
més herbes, sí, hi ha més herbes fresques.
Cilantro i aquestes coses, sí.
Alfàbregas i tot tipus d'herbes que alguna vegada no arriba aquí, alguna no arriben aquí.
Clar, i aleshores fa que els gustos, les salses, el salsejat, no sigui tan convencional i igual... com passa en altres restaurants, m'imagino.
I tant. La diferència ja hi destaco per això, per la manera de cuinar, per l'aroma, per la textura que puc donar als plats, no? És totalment diferent.
Per què tradicionalment, quan te'n vas a Nova York, o quan te'n vas a Londres, o fins i tot a París, i vas a restaurants xinesos, et saben diferent?
Pot ser que justament allà...
Potser perquè allà gastes més diners, també.
No, sí, gasten més diners, és més car que aquí, ingredients més frescs. Perquè a París no podem comparar a l'U de Barcelona, no arriben productes frescs com a París diàriament, hi ha avió que arriba cada dia, i això fa molt que tingui uns ingredients, un gustos totalment diferent del que estan fent. I també hi ha molts cuiners que són realment cuiners, repeteixo, buscant... algú més que vendre el producte a 6 euros.
Escolta, i per què s'ha arribat a un extrem tan degradat de la cuina xinesa a Catalunya?
Per el preu. Per el preu i per desconeixement de la cuina autèntica. És el problema. És a dir, guanya diner com sigui. El boom de l'immigració de la part de la Xina popular, dic bé, allí sí que va ser un caos amb la cuina xinesa. Encara es pot aguantar abans aquest gent, però aquest gent ara que arriba és rebentar el preu, rebentar la cuina, posa qualsevol lloc, un lloc que sigui, amb qualsevol condicions, posa un restaurant a guanyar diners.
Hi ha una cosa que em sorprèn també, jo concretament en un poblet de la costa hi ha un restaurant xinès que no he entrat mai, perquè no hi ha mai ningú. Hi ha dues taules, una taula i
són molt grans.
Són molt grans, sí. I fa anys que duren.
Sí.
Com es manté això?
Amb moltes coses que pot mantenir darrere aquest façana.
Menja menjar, clar.
Sí,
no és un negoci de gastronomia.
No, i tant com no.
Però això passa, hi ha molts restaurants grans, perquè hi ha de molt grans de restaurants xinesos. Perquè...
Bueno, algun acaben tancant,
Sí, home, sí.
És a dir, alguns acaben tancant, però...
Però n'hi ha molts que dius, si hi ha tres taules, quatre taules...
No, ni això, alguna vegada són dos, i ni un gat allà dintre.
Hem intentat recuperar aquestes històries sobre els mites, llegendes i veritats de la cuina xinesa a Barcelona. Ho hem fet amb un home que s'ha desmarcat com a cuiner d'aquest estil tradicional per crear una nova cuina. Ja sé que és molt tòpic dir una nova cuina, perquè la Nouvelle Cuisine és una altra cosa. Però sí que dins de l'àmbit de la cuina asiàtica, amb aquesta barreja de Thai, de cuina vietnamita i cambodjana, doncs ha fet noves propostes. Li, moltes gràcies.
A tu.
Won't you help to send these songs of freedom, 'cause all I ever have, redemption songs.
De memòria.
Redemption songs.
Si Bob Marley dona pas avui la secció del Josep Maria Pallardó, en Josep Maria Pallardó no es mou ni un pèl de Jamaica.
Hola, Àngel. Hola, pops jamaicans. Tots els ritmes musicals tenen un passat. El del fumejant reggae és el calypso. Inspirat en la música jamaicana, va néixer a finals dels 50. El va llançar l'actor, compositor i cantant Harry Belafonte des de l'LP titulat precisament Calypso, que tenia entre les seves cançons una peça d'impacte immediat.
Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
Day is a day.
Banana Boat va ser el primer títol d'èxit del senyor Harry Belafonte.
Calypso va ser, atenció, el primer LP que va vendre 1 milió de còpies. Era l'any 1956.
De fet, els LPs eren recopilatoris en aquells moments, perquè la base de la indústria discogràfica estava en els discos més petits, format molt més petit i, sobretot, només amb 4 cançons que eren un format molt raonable.
Aquell LP de Belafonte va tenir més d'un èxit.
Hey, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela once again now. Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Yep, everybody.
Matilda, sing up the chorus. Matilda,
sing a little louder.
Matilda, she take me money and run Venezuela.
Once again now.
Matilda,
going round the corner.
Matilda,
sing up the chorus.
Matilda, she take me money and run Venezuela.
Well, the money was to buy me house and land. Then she plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela.
L'exotisme del calypso es va fer molt popular. Recordo que la primera pel·lícula de James Bond, 007 contra Doctor No, es va rodar a Jamaica amb la Ursula Andrews i el seu biquini blanc, i allà el calypso sonava i sonava.
Sí, senyor. I parlant de cine, recordem que Belafonte va tenir èxit a la pantalla a les pel·lícules Carmen Jones, versió negra i moderna de l'òpera, i Una illa al sol.
Shout, coconut woman is calling out, and every day you can hear her fresh out, get your coconut water. Marriage good for your daughter. Coca got a lot of iron. Make you strong like a lion. A lady tell me the other day, no one can take a sweet man away. I asked her what was the mystery. She said coconut water and a rice curry. You can cook it in a pot. You can serve it very hot. Coca got a lot of iron. Make you strong like a lion. Coconut woman says you like me. Coconut make very nice candy. The thing that's best if you're feeling glum is coconut water with a little rum. It could make you very tipsy. Make you feel like a gypsy. Coca got a lot of iron. Make you strong like a lion.
Coconut, banana, en fi, peces ben exòtiques per alegrar la ciutat. Harvey Lafonte va tenir també altres rècords. Va ser el primer artista negre que va guanyar un Oscar de la tele, el Premi Emmy, i durant molts anys va presentar el seu show musical televisiu que es deia Aquesta nit amb Belafonte.
Aquesta nit, Pops, hem vist néixer un ritme que va inspirar d'altres ritmes i que ha fet més rítmica una nit d'estiu com aquesta.
Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Sounds of laughter everywhere and the dancing girls swaying to and fro.
I amb el calipso caribeny tanquem el nostre programa d'avui. Els espero demà a partir de les 9 en una nova edició de Memòria. Amics, bona nit i fins demà. For many a day, my heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Down at the market you can hear ladies cry out while on their heads they bear. Ackee, rice, salt, fish are nice and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. The nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town.